Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí a la primera pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I avui comencem el matí de diumenge jugant, parlant de jocs de taula. Amb qui? Doncs amb Núria Caselles. Núria, bon dia.
Bon dia.
Núria Caselles és autora del joc En l'Espas, a Viking Saga, que és el Pas de l'Etern, una saga vikinga, membre de la Junta de Ludoteca, Associació Espanyola de Creadors de Jocs de Taula i editora de Cucafera Games. És una editorial de recent creació. Però tu ja fa molt temps que estàs en el món dels jocs, no?
Bé, fa una mica de temps, tampoc tant. Però sí, la Cucafera, Cucafera Games és molt nova i el primer que hem tret és de fa molt poquet, és el novembre. Però jo sí que vaig començar a ficar-me en el món dels jocs de taula fa ja un parell d'anys, més o menys, quan vaig entrar també a l'associació Ludo, com mencionaves, que ara estem a la Junta, i vaig començar a crear i a conèixer bastanta gent en l'àmbit dels jocs de taula i publicar el joc En l'Espas que has comentat. Jo vinc d'un altre camp, jo soc llicenciada i doctora en dret i noves tecnologies, i en el fons treballo en temes d'intel·ligència artificial i millores de cerques. En el fons venia d'un àmbit molt diferent, però el món dels jocs sempre ha estat un món molt present a la meva vida des de molt petita, que evidentment tots han jugat de petits, però jo no ho vaig deixar mai enrere.
Clar, per això que ja vas començar a jugar de petita i ja no ho has deixat.
No, jo vaig començar a jugar a jocs de rol quan era molt, molt jove. No ho he deixat mai, els jocs de taula sempre han estat per allà, però sí que és veritat que en els últims anys és quan he entrat més en el tema dels jocs de taula i també jugo a videojocs, o sigui, que sempre que puc jugar, jugo.
És curiós, no?, aquestes dues vessants del joc, que és el videojoc, que semblava que s'havia de menjar justament els jocs de taula, i no és així.
No, perquè són molt diferents, donen sensacions diferents, visions diferents. El joc de taula el que té és que és molt social, és un joc que clar, el jugues amb gent, el jugues al voltant d'una taula, assentat o no, perquè n'hi ha de tots els tipus, però clar, és molt social, és una trobada, i llavors et donen coses que els videojocs doncs no poden donar.
A mi m'ha fet molta gràcia aquesta frase de no deixem de jugar perquè ens fem grans, sinó que ens fem grans perquè deixem de jugar.
No és meva la frase, però a mi també m'agrada molt, crec que
està penjada en la pàgina web de la Cucafera Games, no?
Sí, tu crec que és molt cert.
I creus que estem realment vivint una època daurada dels jocs de taula?
Probablement, a veure, és veritat que últimament doncs estan sortint moltes més editorials de jocs de taula, se n'està parlant molt més, s'està estenent molt més l'afició. Per exemple, el Festival DAU a Barcelona, que es fa cada novembre, cada vegada incrementa en molt el públic que hi va, i fins i tot hi ha cues per entrar. Cosa que potser fa anys, quan va començar aquest festival, doncs això era impensable, no? Sí que és veritat que hi ha no sé si és l'època daurada o potser encara està per arribar, però sí que és veritat que estem veient un gran augment de l'afició entre el públic, i això és fantàstic, perquè els que ens agrada jugar, el que ens agrada més és fer jugar amb gent.
Escolta'm, Núria, no sé si és un món d'homes aquest.
Ui, aquesta pregunta me la fan tot sovint.
I què respons?
La resposta és que és com tot, no? És com, diguéssim, si en general la societat sí que hi ha la feina, en el món del treball, en altres àmbits, sempre hi ha hagut una certa, no?, una certa minoria de dones en certs ambients, doncs en aquest no és diferent. Jo tampoc crec que sigui un món d'homes, però sí que és cert que se'n veuen molts més d'homes que de dones, potser perquè no ens visualitzem prou.
Exacte, i ara aquí entra la Núria trepitjant fort, perquè justament ara acabes de presentar el primer joc, no?, que has creat, que és el passaport de la Ruta dels Dracs de Barcelona.
Exacte.
Que maco.
Sí, a mi m'agrada molt.
Perquè podríem dir que no és un joc de taula, però sí que no ho és, però bé, vull dir, té un suport de paper, que és aquest passaport, que es nodreix també de la idea de jugar, no?, i de que jugar ens fa feliços, i per tant aquesta volta per Barcelona descobrint així la ciutat d'una manera diferent és molt simpàtica. Explica'ns tu de què va.
Exacte. És un petit llibre, un petit llibret en forma de passaport, que el que et permet és buscar o trobar dracs per la ciutat de Barcelona. I, per exemple, hi ha un petit mapa que t'indica més o menys on hi pot haver un d'aquests dracs, si és petit, si és gran, si és mitjà, quina alçada pot estar, i, per exemple, a les hores de visita, per si de cas no està obert quan hi vagis. I després hi ha una petita imatge on, de referència sobre allà on és el drac. Realment és un joc molt senzill, però la seva intenció és donar-te a conèixer una mica les coses de Barcelona que són una mica fantàstiques, una mica diferents. Fer de la visita a Barcelona una cosa divertida, original i variada, no? I una mica entretinguda, per dir d'alguna manera. Bàsicament, són dracs que són reals, eh? No és com si diguéssim un Pokémon Go
No és imaginari, sinó que formen part del paisatge.
Exacte.
De la ciutat.
Exacte. Són tant dracs arquitectònics, però també hem afegit dracs del bestiari festiu de la ciutat.
14 dracs en total per tota la ciutat, i aquest passaport que et permet anar jugant a buscar-los i a trobar-los. Jo crec que va dirigit, tu m'ho diràs a qui va dirigit, però jo crec que va dirigit a tothom, perquè tant els nens s'ho poden passar molt bé com, per exemple, un adult a l'hora de voler descobrir la ciutat, fins i tot turistes.
Sí, jo crec que sí. A veure, per una banda, és veritat que pot ser que, no, que la gent de fora pugui pensar que això està molt bé perquè així permet veure la ciutat d'una manera, però és que també els d'aquí tampoc moltes vegades coneixem tots aquests racons de la ciutat i per tant està dirigit a tothom. Com que porta adhesius, perquè això no sé si ho hem dit, doncs porta 14 dracs, són 14 adhesius, i el que fas per segellar aquest passaport doncs és trobar aquest drac i llavors escollir quin adhesiu dels dracs és. Doncs sí que potser, com quan dius la paraula adhesiu, sembla més que vagi dirigit a famílies o a gent més jove, però la veritat és que qualsevol amant dels dracs i de les visites una mica amb fantasia pot fer servir aquest passaport i li pot agradar molt.
Doncs ens agradarà molt reconèixer aquests dracs per la ciutat a través d'aquesta ruta dels dracs, el passaport de la ruta dels dracs, que és un llibre-joc que acaba d'editar Cucafera Games i que és una editorial que ja em deies que estàveu preparant ja un nou joc també sobre Barcelona, no?
Sí, fa temps ja que estem preparant un nou joc, però aquest ja és més de l'estil tradicional, un joc de taula que consisteix en visitar la ciutat de Barcelona. Té un punt fantàstic perquè és evident que a Barcelona hi ha dracs i llavors doncs, també hi ha la figura del drac que volta per la ciutat de Barcelona, però és més tradicional, sentit que és un taulell, que hi ha la ciutat, que us aneu movent per la ciutat, és un joc competitiu de visitar i de visitar llocs abans que els altres. I llavors doncs, estem encara treballant ara amb el disseny gràfic i la il·lustració, però ja està creat, l'he creat amb dos companys, amb l'Eloi Pujades i en Joaquim Vilalta, que justament són autors que van guanyar el Premi DAU als autors novells del 2018, Per tant, estic molt contenta d'haver treballat amb ells perquè realment crec que és molt divertit, molt interessant de la ciutat.
Doncs escolta, estarem pendents d'aquest nou joc. Moltes gràcies, Núria.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu i bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Poll.
Moment ara per fer escapades, per fer sortides. Les sortides que fem en família amb la Sandra Vicente, que ella és la responsable del blog My Family Passport. Sandra, bon dia.
Hola, bon dia.
Si bé la setmana passada anàvem a veure animals, que ens va agradar molt això de veure animals, i ens vas dir, escolta'm, ara anem a França, a la Reserva Africana, però potser anar a Àfrica ens sorprèn que no és tan i tan car. Un dia ho farem. Però avui ens anem aquí, a Andorra.
Sí.
Ens anem al mirador de Roc de Quer.
Sí.
Què hi veurem en aquest mirador?
Mira, més que res que sí, ara aprofiteu aquests dies per pujar a esquiar o el que sigui, voleu fer alguna... A mi sempre m'agrada a vegades combinar, no?
Sí, no cal estar sempre amb l'esquí a sobre, sinó que també pots fer excursions.
Veure si algun mirador o el que sigui aquí a Andorra, a la carretera que uneix Ordino amb Canillo, permet descobrir unes vistes privilegiades de la vall al mirador de Roc de Quer. Durant la carretera ja les vistes que vas trobant són espectaculars.
Amb el cotxe, no? Sí, de moment anem tirant amb el cotxe.
Sí, sí, i caminar poquet avui.
Ah, sí? Sí. Bueno, mirarem només, no?
Si esteu cansats d'esquiar, es pot fer
també. No passa res, exacte, descansem.
No s'ha de caminar gaire. Durant el trajecte ja nosaltres ens vam aturant en molts llocs perquè realment les vistes que hi ha són espectaculars. I després de circular uns quilòmetres en cotxe, vam arribar a l'aparcament del Mirador, que també és conegut com a Mirador de Canillo, o Roc de Quer o Canillo, i per si l'heu de buscar
al Google, a veure que ens donin més informació, no?
Sí. I aquí hi ha un petit aparcament que és, bueno, per trobar-lo ens va costar una miqueta, però us heu d'ubicar amb uns tòtems de fusta, que és una escultura de Jorge Dubon. Aleshores, quan veieu els tòtems de fusta, aquell és l'aparcament per arribar al Mirador. Si aquest aparcament està ple, que a vegades passa, més a baix, seguint la carretera cap a Canillo, n'hi ha un de més gran, però llavors sí que has de caminar una miqueta més.
Bueno, estem disposats a caminar una mica
més. Sí, llavors, un cop aparques per arribar al Mirador, un trajecte d'uns 300 metres, vull dir que no hi ha gaire més, ja trobes, bueno, les vistes sobre la vall, perquè llavors ja et queda tot com a baix teu, no? Tota la vall és preciosa, i al final del camí hi ha una plataforma, que és com l'observatori, que és en suspensió. Aleshores, clar, fa molta impressió.
Clar, impacta l'alçada. Sí. O sigui, que els que tinguin vertigen han d'anar...
Has de vigilar.
Com a mínim han d'anar pervinguts.
Sí,
clar.
Fins on arribes. I a més, al final de tota la plataforma hi ha com un bust molt gran, que no sé si us sona les imatges.
Sí, bueno, és com molt típica, no?, la imatge
sí,
aquesta.
Sí, és el bust d'un artista que es diu Miguel Ángel González i que representa com un pensador que està gaudint de les vistes, amb la pau que li aporta i, vull dir...
Per tant, nosaltres farem de pensadors també i podrem mirar aquestes vistes i relaxar-nos, sí, perquè és molt, molt, molt sa, cada vegada ho diuen més, això d'estar en contacte amb la natura i veure aquestes vistes que et permeten una mica desconnectar de tot.
Sí, 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 relaxar-te. No?
Relaxar-te, sí, sí, sí.
Solament,
sí. Exacte,
ja
sí, sí, sí.
I llavors, si busqueu allotjament a Andorra, us recomanem l'hotel Holiday Inn, que està a Andorra la Vella, que està 10 minuts caminant del centre. Aleshores, això et permet estar quan vols en el bullici de les tendes i quan vols estar una mica apartat.
Clar, perquè justament Andorra és Andorra la Vella, no?
Sí,
estàs dient,
sí.
Clar. Vull dir, si vols estar allò amb el bullici de la gent,
sí,
està bé, però sí que és veritat que necessites una mica apartar-te de tant en tant, no?
Sí, les habitacions són, bueno, són comunicades, les infantils amb les d'adults.
Ah, és perfecte. Per tant,
a
en
més,
família, això, sí, no tindrem problema.
I a més estan tematitzades, la que vam estar nosaltres era de l'espai, i tenen joguines, una televisió pròpia pels nens, vull dir que està tot com molt... I realment està ple de famílies, perquè ens va sorprendre, de veritat, a l'esmorzar, la quantitat de famílies que hi havia allà al menjador. O sigui que...
Clar, mira, doncs bona opció, Holiday Inn, i ja fa una habitació temàtica,
sí,
joguines pels nens que estiguin entretinguts, això als pares
sí, sí.
Ens agrada molt, ens anirà molt bé. Doncs, Sandra, ja tenim aquesta sortida també
molt
cap
bé
a Andorra, la setmana que ve més.
Gràcies.
Que tinguis bona setmana.
Adéu, bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I moment per la nostra secció sobre gossos amb la Georgina Colom. Georgina, molt bon dia.
Molt bon dia, Naomi.
Avui ens anem a fer un cafè, però ens anem lluny.
Bueno, sí,
lluny. Pels que estem aquí és lluny, perquè
sí,
anem a Madrid.
Però per un molt bon motiu.
Exacte, és al barri de Delfes.
Sí, per com descobrir el primer cafè amb cadells de Madrid.
Epa!
És un lloc que fusiona l'amor pels animals, com el nostre,
clar,
amb el gust de la cervesa artesana i per un bon cafè ecològic.
Està molt bé.
I resulta que és que, a banda de vendre productes com pinsos de bona qualitat, naturals i tal, resulta que aquest Dogger Café accepten que tu passis 30 minutets amb cadells que tenen ells d'acollida, cadells cedits per protectores, per promoure l'adopció d'aquests cadells.
Està molt bé.
Sí, el Roberto, un dels socis de Dogger Café, ens explica com va sorgir aquesta idea.
Teníamos un local, yo llevo dedicándome toda la vida también al tema de la hostelería. Conocíamos también el proyecto de la gatoteca. En otros países, en Japón, sabemos también que hay cafeterías con gatetes, en Reino Unido también. Y decimos, oye, pues vamos a hacer una cafetería en la que se puedan adoptar perros también, que también lo necesitan.
Està molt bé.
Sí, és un local com una cafeteria normal que et podries trobar aquí, bueno, a Barcelona, a qualsevol lloc. I llavors tenen com un tancadet amb 3 o 4 cadells.
Amb
els cadells allà.
I llavors tu pots interactuar, sí, amb ells.
No els hi pots donar de menjar, això està prohibit, només els hi donen,
clar,
a les persones autoritzades. I pots estar això 30 minutets, per què? Pues perquè així es coneixen. I de moment només treballen en cadells, però per motius concrets.
son todos cachorros, primero por espacio. En segundo lugar, es porque la convivencia entre ellos, como son todos cachorros de protectora o de gente que no lo puede tener en acogida, si no queremos mezclarlo con perros adultos, porque al final lo que queremos es crear una nueva generación de perros y que desde el primer momento tengan ese amor y cariño que también necesitan. Entonces, de momento solamente nos estamos centrando en cachorros.
Bueno, està bé, sí, està ben pensat. És més fàcil de relacionar-se, més fàcil de tenir-los allà, en aquell espai.
Clar, no tenen manies encara, sí. No tenen cap, jo què sé, doncs,
una conducta exacta. És més fàcil que d'evitar conflictes.
Correcte, que es porten bé entre ells i així. I és una manera de portar aquests cadells sociabilitat amb els humans i també el carinyo, no? Perquè al final els cadellets sempre estan en una casa d'acollida que en una protectora. Segur. No per res, sinó perquè, clar, són tants les protectores que no es poden fer tant de càrrec, no?
Sí,
que és una molt bona idea. I, a més, si tu encaixes amb el cadellet, doncs pots començar un procés d'adopció.
Nosotros hacemos lo que es una pre-reserva, rellenar un formulario de manera online, lo estudiamos y luego ya pues hace una entrevista personal y damos una charla de conciencia de que no se están llevando ningún objeto, sino que es un ser vivo, que hay que cuidarlo, hay que comprometerse y nosotros también nos comprometemos a hacerle un seguimiento a lo largo de su vida.
Clar, està molt bé això de la xerrada de consciència, no?
Sí.
La presa de consciència.
A més, el Roberto ens explicava que The Dogger Café ve d'una idea de que ell amb un soci va començar a desenvolupar una plataforma digital, tipus les que coneixem aquí de The Dog Buddy i altres que hem parlat altres vegades que donen serveis a persones amb gossos, tipus doncs, els dog sitters, allò que persones que cuiden...
Exacte.
Sí, no?
Doncs, cangur per gossos.
Cangur, doncs, o contactes d'atòlegs amb referències i tot això, doncs ells estan desenvolupant aquesta plataforma digital. Llavors, a partir d'aquí va sorgir la idea de dir, vale, doncs ara el que farem serà fer un centre, un cafè, on podem materialitzar una mica més la idea, no?, i poder arribar més a la gent. Llavors fan aquestes xerrades de conscienciació i de, bueno, tot, treballen per una mica millorar, no?, la relació aquesta entre gossos i humans, o més aviat els humans, entendre una mica millor les necessitats reals dels gossos.
Clar.
I, bueno, i amb aquest ritme, escolta, sembla que és un èxit, sí?
Nosotros llevamos un mes solamente funcionando y ya hemos dado en adopción 9 cachorros.
¿Es una pasada? Un mes 9 cadells?
És molt.
Està molt bé, està molt bé. I
si
bueno,
segueixen
i això...
aquest ritme, no sé.
És fantàstic, sí. Bueno, i suposo que el Roberto ja té al cap alguna idea, eh?
Sí?
Queremos abrir un par más porque está teniendo muy buena acogida y nada, y mientras tanto seguimos desarrollando la plataforma digital para seguir dando soporte a la gente que necesite ayuda a la hora de encontrar cualquier servicio e intentar hacerle precios ajustados para contribuir con el abandono animal.
Home, està bé, doncs a veure si s'animen a venir cap aquí, cap a Catalunya, no?
Escolta,
també.
És una franquícia,
per tant...
Sí.
Si algú vol agafar la idea, ja sap.
A thedogger.com veureu com funcionen.
thedogger.com, i si algú vol anar a passar per Madrid i vol anar a adoptar un cadellet, doncs
exacte.
Estaria molt
i si
bé,
no, escolta, pots anar amb el teu propi gos, també.
Ah, mira.
Sí, no només has d'anar... Sí, tu pots anar amb el teu gos, són dog friendly, òbviament, llavors tu pots anar i no cal que vagi només amb la intenció d'anar a adoptar, només conèixer, i moltes vegades coneixent, és com entre nosaltres, entre les persones, que coneixes quan al final t'enamores,
tan carinyes, sí senyor, és veritat.
Doncs això,
m'agrada molt, sí, de Dogger Café.
Si algú ve a Barcelona o aquí a Catalunya i fa un Dogger Café d'aquests, nosaltres, la primera pedra...
Que ens ho digui, que en parlarem.
Clients.
Exacte, sí senyor, i anirem. Georgina, que tinguis molt bona setmana.
Igualment, bona setmana.
Adéu-siau. I a l'Obrim Pistes, avui anem a parlar de patinatge. L'Adrián Díaz és esportista d'èlit de patinatge artístic del Futbol Club Barcelona i la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. Viu a Canadà i ha fet una gran temporada amb la seva parella de dansa, Olivia Smart. Adrián, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Heu arribat a 8ens a l'Europeu de Minsk, de Bielorússia, que just acabeu de tornar ara. Satisfets d'aquest resultat?
Pues la verdad que sí, estamos muy satisfechos. Es el primer europeo que he hecho con Olivia y la verdad que una octava posición pues está muy bien. Los dos programas que hicimos nos salieron bastante bien y podemos estar muy orgullosos del trabajo.
Segur que sí. A més, sou una generació formada per Javi Fernández, Sara Hurtado, Sonia Lafuente, Javier Raya. Una generació d'or que, a més, ha aconseguit que un país sense tradició d'esports de gel estigui a l'elit mundial. Creus que és casual? A què respon això?
Pues es que, la verdad, esta generación ha salido pues poco a poco, durante muchos años, mucho esfuerzo de trabajo y, la verdad, pues por todas partes, de Madrid, de Barcelona... y bueno, pues ha sido un esfuerzo del grupo, una motivación gracias al progreso y al trabajo de todos, que nos ha ayudado a mantenernos ahí durante muchos años, y después de eso pues salen cosas así, un grupo de patinadores, ya sea individual, de parejas, de danza, que sacamos las energías de donde sea para seguir adelante y estar ahí muchos años. Así que es el primer grupo así grande que ha salido en la historia del patinaje, pero yo creo que esperemos que algún día pues salgan más.
Que tendrá continuidad, ¿no? Segurament sí.
Que tenga continuidad. Sí, sí, exactamente.
I ara, a més, tu parlaves d'esforços, molts d'esforços, entre ells marxar. Tu vius a Canadà, com és el dia a dia a Canadà? T'agrada estar allà?
Sí, me gusta Montreal, me gusta Canadá, y la verdad que allí tenemos un sistema de trabajo, unas instalaciones, un grupo de otros de patinadores de otros países, que estamos todos allí, hay muy buen ambiente, los entrenadores son muy buenos, y la única pega que tengo es el frío que hace y lo mucho que dura el invierno. Eso sí que no me acabo de acostumbrar después de tantos años.
Escolta, ¿cómo es el teu día a día allá?
Bueno, pues entrenamos de lunes a viernes, 4 horas al hielo, dependiendo del día, algunas veces son a las 7 de la mañana y otros días pues un poco más tarde. Luego tenemos preparación física, clases de baile de salón, tenemos fisioterapia y bueno, pues los fines de semana nos dedicamos a descansar y la verdad que es lo que hacemos de todo el día, entrenar y
preparar-nos per aquestes grans fites, com per exemple...
Sí, per a tot, exactament.
Per exemple, dèiem ara, tornant de Bielorússia, has pogut estar aquí uns dies a Barcelona, ara estàs a punt de marxar. Què tal aquests dies aquí?
Ah, molt bé.
A casa, no?
Sí, a casa, con la familia, los amigos, y bueno, pues también hacer ir a algunos sitios que pues normalmente no puedo, porque al estar allí en Canadá, pues no... Yo vengo mucho por Barcelona, ¿no? Entonces, y los médicos, esta temporada he tenido algún problema con los pies, con lo cual me ha venido bien estar aquí en Barcelona para mirar estos problemas y la verdad, pues disfrutar de la familia, que se les ve poco y se les echa mucho de menos.
Clar, segur que sí. No sé si, m'imagino que tardaria tornar a casa, i què hauria de passar perquè poguessis tornar a entrenar i competir des de Barcelona?
Desde Barcelona está la cosa difícil porque está, bueno, por es la razón por la que nos hemos ido todos fuera, es porque faltan instalaciones, faltan entrenadores y bueno, pues no descarto que quizá algún día pues haya un equipo, un grupo de alto rendimiento aquí, pero yo creo que ya sería cuando ja s'acabe mi carrera deportiva, perquè ja me quedan pocos años.
Clar, que... bueno, sempre hi ha... M'imagino que tu pots continuar fent d'entrenador, estant dintre, serà difícil que tu et desvinculis alguna vegada del món del patinatge, no? Es porta
sí,
la sang ja gairebé.
Llevo toda mi vida con el mundo del patinaje y, como bien dices, pues en un futuro me gustaría ser entrenador y poder llegar a hacer algo aquí en Barcelona, ya sea algún centro, alguna escuela de patinaje, con el resto del grupo, Javi, Sara, Sonia, Raya, con quien se quiera apuntar. Evidentemente, tantos años fuera y estar entrenando con otra gente y otros entrenadores, tenemos un montón de conocimiento que nos gustaría traerlo aquí a España y sacar algo adelante.
Clar.
Así que no descarto esa posibilidad.
No, estaria molt bé que ara, aprofitant aquesta generació d'or que sou vosaltres, obríssiu camí els que venen darrere i hi haguessin instal·lacions necessàries per arribar a mantenir aquest nivell que justament s'ha costat tant d'assolir, no?
Sí, sí, sí. I, además, con lo que ha hecho Javi Fernández, yo creo que eso va a traer buenas generaciones.
Segur que sí. Doncs, Adrián... Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, molta sort per tot el futur que t'espera i tant de bo un dia estiguis també aquí a Barcelona amb una pista d'alt rendiment aquí a la ciutat. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un petó, adeu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
recorrent aquesta música marinera que cada setmana ens porta el Francesc, anem voltant. Francesc, bon dia.
Bon dia, Noemí.
Quina manera de voltar, a través
tant,
de la música.
I tant que sí.
És ben
jo,
maco.
Jo crec que és una cosa molt curiosa. La setmana passada, amb la banera de Sóller, molta gent va reviure moltes coses de Mallorca. Una illa preciosa, jo crec que ara de vaguada, segurament per informacions d'aquelles que en alguna ocasió sembla que el turisme, doncs a vegades doncs, és molt massificat, però hi ha llocs preciosos.
Fantàstics,
a Mallorca,
hi ha racons amagats.
Com Sóller. En general, els catalans hi han tirat molt cap a
sí,
les illes.
Sí, sí, és, jo deia que la meva generació em sembla que tots vam passar algun viatge a final de curs a Mallorca.
Ah, carai, no m'ho expliquis,
sí, sí,
això.
No.
Els viatges de final de curs...
El que passa a Mallorca amb sempre... viatge de final de curs es queda allà.
Ui, canvi. Escolta'm, parlaré d'una altra cosa que t'agrada
sí,
molt.
A veure.
De Terres de l'Ebre.
Home!
Sí que sí.
Ara m'has tocat el cor.
A mi cada any me passa el mateix. Quan estem a la Candelera, és el cap de setmana de la Candelera, i sempre penso en Terres de l'Ebre, penso en Montmella de Mar, penso en tots aquells llocs que celebren d'una manera molt especial aquestes festes tan entranyables de la Candelera. I me saco dir que tenim d'escoltar algú amb l'accent. Aquest viatge geogràfic que estem fent en aquestes darreres setmanes, ens quedem allà, a les Terres
home,
de l'Ebre, escoltant en Quico, el seu
home, no podia ser d'altra manera.
Tal com abans era el camp, tal com és la tradició. Una casa de faena, de festa o de reunió. En una barraca sona, així és com és la nostra cançó.
De tant anar amunt i avall.
Mira, ha canviat el ritme, molt maca, molt maca.
És la vanera de canyes i fang, aquí en aquesta secció de cançó marinera, vaneres, però diverses, variades, com aquesta vanera de canyes i fang, una vanera valenciana que canten els Quicos, el Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries, i a mi m'agrada tant de quina manera ho fan amb aquesta expressió, com parlen de la faena, per posar un exemple, m'agrada molt, i tu, naturalment, perquè tu parles perfectament.
Clar, jo que estic allà parlo com es parla allà, jo parlo canareu, perquè és del canà, és canareu.
Ah, carai.
Un dia farem una secció i jo parlant canareu.
Sí,
i tu intentant-ho, perquè no sé si el sabràs parlar gaire, aquest dels seus secrets.
Farem el que podrem.
Jo te n'ensenyaré.
Els Quicos, que maca aquesta manera.
Doncs escolta, Francesc, ens quedem amb aquesta manera.
Adéu-siau, fins a diumenge que ve.
Adéu-siau.
I de tabac, de margens plens d'olivera, de garrofes i arrossal, que si natros o vosatros, com li digues, tant se val. Aquí tens una figuera i allà hi ha un tarongeral. Que bonica és la vanera en vendedal. O si vols emestrar...
Que tant anar amunt i avall van caure a la ribera entre canyes i fang i colors d'arrossar. Entre canyes i fang los colors d'arrossar van posar-se a cantar. Que tant anar amunt i avall
Les notícies a la primera pedra.
Bon dia, Campeones ha donat la campanada als Goya i s'ha endut el premi a millor pel·lícula en una nit que ha dominat El Reino, un thriller sobre la corrupció política de Rodrigo Sorogoyen que s'ha endut a la gala 7 dels 13 guardons a què optava, entre els quals millor direcció i actor principal per Antonio de la Torre. La gala, que es va fer a la nit a Sevilla, també va donar un premi gros per la comèdia sobre la discapacitat de Javier Fesser, que va sumar el de millor actor revelació per Jesús Vidal i cançó original. Quim Torra assistirà el 12 de febrer a l'inici de el judici de l'1 d'octubre. El president de la Generalitat ha confirmat que serà el Suprem quan els líders independentistes s'enfrontin a la primera jornada del procés judicial. Un judici que pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, serà un dels més importants de la història de l'Estat i que creu que comptarà amb totes les garanties democràtiques necessàries. Ho deia ahir en una entrevista a La Sexta.
Quien dude de la profesionalidad o de la independencia e imparcialidad de esos magistrados, perdona que sea tan claro, creo que tiene un problema. Es muy peligroso en un Estado de Derecho como el nuestro dudar de la profesionalidad de los magistrados y magistradas que van a formar parte de ese tribunal.
Mentrestant, els Lou i els independentistes han passat la segona nit a Madrid a l'espera que comenci el judici. Els seus advocats han denunciat que encara no han tingut accés als seus ordinadors per poder continuar treballant en la seva defensa.
Esports a la primera pedra.
Bon dia, l'empat a 2 del Barça contra el València dona una oportunitat al principal perseguidor dels Blaugrana, l'Atlètic de Madrid, de retallar distàncies a la Lliga. Els de Simeone juguen avui diumenge al camp del Betis a 4:45 de la tarda buscant col·locar-se a 3 punts del Barça. Mentrestant, el Madrid, més lluny a la classificació, rep a 9:15 l'Alavés. L'Espanyol i el Girona també juguen avui. Els blanquiblaus ho fan aquest migdia a les 12 a Vila-real, mentre que el Girona s'enfronta a l'Eibar a 7:15 a Ipurua. En futbol internacional, partidàs avui a la Premier, Manchester City Arsenal a 6:15, i a França a 9:00, l'Olympique de Lyon, rival del Barça als vuitens de la Champions, rep el Paris Saint-Germain. I en bàsquet, avui juga un equip català a la Lliga ACB, el Manresa, que rep el València al Nou Congost a 8:15 en un dels partits estrella de la jornada.
I pel que fa al temps, aquest diumenge estarà marcat pel sol en el conjunt de Catalunya, però al Pirineu el cel es mantindrà mig ennuvolat i fins i tot pot seguir nevant a la seva cara nord entre la Vall d'Aran i el nord del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, tot i que de manera més feble i intermitent. La notícia de la jornada, però, serà el vent, que bufarà amb cops de fins a 100 km per hora tant al Pirineu com a l'Empordà, Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Amb tot, l'ambient serà més fred durant tot el dia, amb moltes màximes de 10 graus.
I després d'aquestes notícies de 6:45 del matí, arribem al moment de saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. En el cine del poble era tot un esdeveniment. Comprar l'entrada a una finestreta on gairebé no veies qui hi havia dins, encara que ja sabies que o bé era en Jaume o la Núria, el matrimoni que es combinava en les funcions de venda i acomodació d'espectadors. Passar a la sala era la primera aventura. Enlluernats per la llum de fora, les pupil·les encara no s'havien acostumat a la foscor i només l'alot d'un dels dos membres de la parella marcava la via fins a arribar a la llotja. Si anava sol o en parella a la platea, el lloc escollit. Si entraves amb la penya a l'amfiteatre o al pis, era la destinació escollida. Aleshores, quan pujaves dalt, t'havies d'espavilar perquè l'acomodador estava escarmentat de més d'una bretolada dels inquilins. Pipes, cacauets i de més metralla de consum ràpid i embafador omplien la fusta del terra i el soroll de mastegar l'ambient. Rialles o aplaudiments acompanyaven les escenes segons el tipus de pel·li que tocava. Aleshores no escollíem el gènere. Si t'agradaven bé i si no, també. És allò que reflecteixen pel·lis com Cinema Paradiso. Un nom adient perquè, de fet, aquest és un dels èxits del cinema. Dur-nos per dues hores al paradís dels somnis propis o col·lectius.
Que tota la vida és cine fins als somnis. Cine sol.
I moment ara per anar cap a la muntanya. Xavi Alujas, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé.
Fa poques setmanes ens vas portar un calendari de curses per aquest any i avui vols parlar-ne d'una en concret, una de les grans.
Doncs sí, de l'Ultra Pirineu. És una de les curses més mediàtiques de casa nostra. Enguany serà la 11a edició i aquest any està ple de novetats. I qui millor per parlar-ne que amb el seu director de cursa, en David Prieto. Bon dia, David.
Bon dia.
Bon dia, David.
Comencem parlant de les novetats de l'Ultra. I aquesta primera gran novetat de l'Ultra és que enguany es celebrarà el mes d'octubre, els dies 4, 5 i 6 d'octubre. Quin és el motiu d'aquest canvi? Perquè puguin participar més corredors que venen de l'Ultra en Montblanc o per qüestions tècniques del Parc Natural del Cadí-Moixeró?
Doncs una mica de tot. Per una banda són raons més locals del territori, que encaixa més bé doncs, amb les ents locals. Normalment ens reunim i decidim això. I també hi han qüestions de calendari. Tu acabes de dir-ne una, el fet d'allunyar-nos una mica d'Ultra Trail de Montblanc, doncs és positiu perquè molts corredors, els corredors necessiten, per una cursa com aquesta, doncs necessiten haver un marge de temps d'almenys 4 o 5 setmanes per posar-se un altre cop al dia.
Aquest any el recorregut base és el mateix, però enguany no baixeu a Bellver de Cerdanya i del refugi del Serrat de les Esposes s'hi va al refugi de Cortals de l'Ingla seguint el recorregut original. En cas de mal temps o fred, perquè estem ja a l'octubre, aquests dos refugis seran una bona via de retirada de corredors, o teniu algun pla B en cas de fred, vent, neu a les cotes altes?
Doncs, en cas de mal temps, Serrat de les Esposes serà un dels punts d'evacuació principals. Vale? De fet, també el Niu de l'Àliga. Pràcticament a tots els refugis estem preparats, però sí que Serrat serà una de les vies d'escape perquè està ben comunicat. Però, segons com sigui la previsió, si no ens permet saltar de nou a la banda del Berguedà, quan estiguem a la Cerdanya, doncs sempre tenim la possibilitat, ja ho tindrem inclús marcat, de baixar fins a Bellver de Cerdanya, no? Ja tot estarà tot preparat, amb una arribada, amb avituallament, amb tots els corredors de l'Ultra.
Escolta'm, altres novetats d'enguany és la creació d'una cursa nova i la renovació d'una altra. Anem a pams. Comencem per la renovació. La marató passarà a partir-se Trail Pirineu, no? Quines diferències hi hauran?
Doncs bàsicament serà exactament la Marató Pirineu de tota la vida, mantenint els punts més emblemàtics, Cortals, la Moixa, Prat de Guiló, i pas dels Gasolans. L'únic que fem és allargar-la una miqueta per passar-la de ser una distància marató a una distància 56 quilòmetres, i per tant una distància ultra, però curteta, diguéssim, no? Una distància ultra assequible. Mm-hmm. En part, això es deu precisament a l'altre que acabes d'esmentar, el naixement de l'Sky Pirineu, que és la que serà campionat del món, que és 36 quilòmetres, i per tant no tindria cap sentit fer una de 36 quilòmetres i una de distància marató, perquè són distàncies molt, molt similars. No? És l'altra novetat, que és l'Sky Pirineu, com deia, serà la nova campionat del món, ja no serà la Ultra com fins ara, sinó que serà l'Sky Pirineu, perquè la ISF doncs, deixa d'incloure ultres en el campionat del món, i aquesta doncs, és una cursa de 36 quilòmetres, però molt, molt dura, tot i que sembla que la distància és relativament curta, perquè bueno, té un desnivell important, 2.600 de desnivell mm-hmm. positiu, i passa, diguéssim, pels punts més emblemàtics o més xulos de la Ultra, com és la pujada al Niu de l'Àliga, la baixada de Penyes Altes, Sant Jordi...
Escolta, David, la distància Ultra està ja tot el pis venut, ja s'han fet totes les preinscripcions i també el sorteig dels 1.000 dorsals, però aquest proper dimarts, el dia 5 de febrer, s'hauran les inscripcions per la resta de curses, no?
Correcte. Aquest dimarts ja obrim la resta de curses i bueno, esperem que tinguin una bona acollida, perquè en part tot aquest projecte o que tota aquesta transformació metamorfosi que hem fet es deu també en part a les suggerències i al feedback que hem tingut amb els corredors.
Podeu entrar a ultrapirineu.com i trieu la distància que més s'ajusti al vostre nivell. Però tenim regal, no, a l'Ujas?
Doncs sí, perquè per començar les primeres inscripcions tenim un dorsal per la Trail Pirineu, 56 quilòmetres. El que heu de fer és entrar a Twitter i ser seguidors i citar els comptes de @primerapedra i @ultrapirineu i ens heu de dir quina distància té la Trail Pirineu. Va, una miqueta en pregunta, ho hem dit, eh? Entre tots els oients que ho encertin, sortejarem aquest dorsal. Teniu temps fins a les 12 de la nit d'avui diumenge i demà al matí donarem el nom del guanyador a través de Twitter.
David, ens veiem aquí a l'Ultra Pirineu.
Ens veiem a Bagaia, baby.
Una abraçada ben forta cap aquí dalt.
Una abraçada a tots dos.
Salut, David. Adéu.
Adéu.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
Moment ara per parlar de psicologia amb la Marta Torra. Marta, bon dia.
Bon dia.
La setmana passada parlàvem d'aquesta por al rebuig,
sí,
que tots la tenim, uh-huh, i que no la volem.
No, no la volem. No la volem, i a vegades inclús es pot tornar malaltissa, hi ha una sèrie de...
Patològica.
Sí, patològica, gent que doncs, no té ganes de fer front a una situació nova, no té ganes de conèixer ningú, després hi ha les personalitats aquestes que hi ha una síndrome, no?, que anomenem la síndrome de Wendy, no?, que és, us en recordeu del Peter Pan i la Wendy, doncs la Wendy és aquella persona que vol quedar bé amb tothom, que necessita ser molt servicial, que té cura dels demés, però que té molt poca cura amb ella mateixa, i que la seva màxima satisfacció és que els demés estiguin bé, independentment de que jo ho estigui, doncs que tampoc podem caure
gran
en això. Exacte.
Error. Moltes vegades passa, tu ho has dit en femení, Wendy, no? Mm. Les mares, per
exemple.
Sí,
les mares,
no?
Les grans cuidadores. Sí.
Exacte, les grans cuidadores.
Les grans cuidadores, i clar, està molt bé, però clar, sempre has de tenir aquest raconet que és teu. I pensar, doncs això, el que dèiem la setmana passada, no podem caure bé tothom, ni volem caure bé tothom.
Ah, exacte, aquí està.
Ni volem caure bé tothom, sinó que ens hem d'acceptar com som i aquelles coses que a nosaltres ens vagin malament per relacionar-nos amb el grup, intentar modificar-les. I com ho podem fer, això? Doncs primer adonar-nos, no?, que realment és el que ens fa por, no?, que el rebuig ens fa por, i pensem com ens volem sentir. És a dir, quan li donem voltes a que ens sentim rebutjats, acabarà sent així. O sigui, jo penso que sempre, cada vegada que m'enfronti amb una nova situació, no he de conèixer gent, acabaré que no caiem bé la gent, acabaràs que no li cauràs bé,
clar,
la gent, perquè
clar,
tu mateix
sí,
donaràs el pitjor.
Cap i clar, estàs fent el contrari que hauries de
fer. Exacte, deixar de banda aquesta creença de no confiar en nosaltres mateixos i que la gent mai t'acceptarà. No, hem d'anar, escolta, quan ens enfrontem amb els altres, doncs hem d'anar amb la nostra confiança molt alta. Tenir una confiança alta ajuda molt, ajuda moltíssim, no?
Segur.
I posar-nos al cap això, que no és impossible caure bé tothom, que tots som diferents i que sempre aquest fet ja et donarà la possibilitat per treure del pensament que no cauràs bé. Que no saps que no pots caure bé tothom, també descobreix-te tal com ets, com penses, com et veuen els altres i com els agradaria als altres que fossis. I realment no pot ser el que els altres volen que siguis. No, ets tu. Vacunar-nos contra les crítiques i acceptar-les d'una manera per aprendre més de tu, una manera més constructiva. És a dir, quan a mi em critiquen algun tret de la meva personalitat que no agrada,
exacte,
i és general, doncs, escolta, doncs potser que canviem una miqueta, no?, aquest tret de personalitat que no agrada a la resta i que això m'impedeix...
Exacte, i que potser tampoc és tan greu.
Exacte, segurament, tret. Segurament.
Uh-huh.
Aprendre a comunicar-nos de manera més amable a nosaltres mateixos, és a dir, dir-nos coses positives a nosaltres mateixos, no tant buscar només aquelles coses que ens impedeixen quedar bé amb els altres, no, treure-les una mica al nostre llenguatge i mira, què és el que se'ns dona bé? Doncs segur que hi ha habilitats, incompetències que nosaltres tenim, que els altres no tenen, i saber quines són i desenvolupar-les al màxim.
Mm-hmm. Mm? Entendre què és realment important i què no.
Exacte, i prendre decisions que segons el nostre criteri són les més adequades sense demanar explicacions als altres, perquè moltes vegades doncs, deixem de prendre decisions per a veure què diran els altres.
Sí, sí,
Si tu creus que el criteri és aquell,
punt,
porta'l, defensa'l, clar, sí, i fer coses perquè millorin la nostra autoestima. Recordem els nostres èxits. Alliberem-nos de la gent tòxica que ens envolta, que sempre ens recorda és aquelles coses negatives que tens, però mai et diu les positives que tens. I clar, si jo vaig pensant tot lo negatiu, perquè és el que sempre em diuen, doncs al final ja no sabré què és el que tinc de positiu. I he de, aquestes coses positives, potenciar-les moltíssim. I què més? Recordem també que la gent positiva és la que ens han d'envoltar sempre en els moments en què l'autoestima nostra està tocada, perquè aquesta gent és la que ens ajudarà a tirar por endavant, mm-hmm, i mostrar-nos tal i com som. I una altra cosa que això es diu per moltes vegades, no?, en l'adolescència, que és tan important, aquest d'allò de la inclusió al grup,
sí,
no?,
del la que necessitat de que t'acceptin.
Necessitat, sí. Doncs això ho hem de treballar molt a casa. La vida no es mesura amb likes.
Clar.
Per res, no? I a vegades inclús et trobes adolescents que per formar part d'aquest grup, no?, per tenir molts més likes, acaben fent unes coses, no?, que dius, com pot ser
Com que hagin arribat a aquest punt.
Que s'arribi en aquest punt per no quedar malament.
Doncs atents sobretot a l'edat de l'adolescència, però atents a totes les edats quan tenim aquesta por a que ens rebutgin, el rebuig. Sí. Hem de lluitar-hi tots.
I tant.
Doncs Marta, escolta'm, ja hi anirem treballant, però ja hi anirem tornant a parlar perquè no ha de ser tan fàcil. Fins la setmana que ve.
La setmana que ve.
I arribem ara a l'hora de créixer, però l'hora de créixer a nivell empresarial amb Oriol López, que és assessor de creixement empresarial. Oriol, bon dia.
Bon dia.
Avui parlem d'un tema que molta gent li dona com urticària, no? Que és allò de... Parlem de bancs.
Parlem de bancs.
I anem al banc, a veure. Però sempre la gent tendeix a pensar que el banc li dirà que no, que partim d'un no. No és així?
No, clar que no.
A veure.
És a dir, el banc... No és que encara que no ho sembli, els bancs sempre volen dir que sí.
Sempre volen dir que sí, oi?
Però és la seva feina. O sigui, el seu negoci es basa en dir que sí a donar préstecs. Vull dir, perquè és d'on tenen un interès i d'on tenen el seu benefici.
Però, clar, també hem de saber nosaltres si hem d'acceptar aquell interès que ens demanen. És a dir, clar. Hi ha una negociació, també.
Bueno, sempre, sí. El que passa que
el perill de prendre mal, vull dir, també.
Sí, perquè, clar, els bancs volen dir que sí, però de vegades es veuen obligats a dir que no, d'acord? Hi ha vegades que diuen que no perquè, òbviament, no hi ha possibilitats de que els hi tornin els diners, però hi ha vegades que els hi diuen que no perquè no els hi deixen cap possibilitat, d'acord? Quan un banc et demana les tres últimes rendes o et demana els impostos de societats de la teva societat o els IVAs o el que sigui, els teus números, no?, els comptes anuals, i tu els hi dones, ja està, simplement... i has demanat 50.000 euros, clar, el banc analitzarà allò i dirà 50.000 euros, aquests són els números de l'empresa, tinc risc o no tinc risc, d'acord? Però és que el banc, hem de saber què vol el banc. El banc vol saber, vol deixar-te molts diners i vol tenir la tranquil·litat, la garantia que els hi tornaràs. Per tant, com fem que el banc et deixi molts diners i tingui la tranquil·litat de que els hi tornaràs?
Que
tu què creus?
Has de presentar un pla d'empresa i que cregui ell també en el projecte amb el que et farà tornar els diners.
Clar, has d'acompanyar aquella petició d'avui 50.000 euros, l'has d'acompanyar alguna cosa, que és per què els necessito, si és per fer créixer l'empresa tindràs més possibilitats, i per tant si és per fer una inversió que et farà créixer tindràs més possibilitats que no pas si és per pagar les nòmines de l'últim mes, on no hi veurà gaires possibilitats, d'acord? I de quina manera tornaré jo aquests diners? Significa un pla de... no només un pla d'empresa, una previsió de tresoreria, un pressupost pels propers mesos o pels propers anys, d'una manera que puguem dir, veus, nosaltres puguem assumir una quota de 1.000 euros al mes, perquè guanyarem això.
Per tant, també és important que un mateix sàpiga com podrà tornar els diners. Gairebé més important que ens diguin que sí el banc, perquè a perill també de perdre el que tenim si no podem fer front al que hem de tornar.
Clar, per això els interessos estan alineats. Jo sempre dic que els interessos estan alineats. És a dir, el banc vol deixar-te diners perquè vol que et funcionin bé les coses. I tu també ho has de voler, però per voler ho has de tenir. Clar, per què vols el préstec, què tractes d'aconseguir, no? I quin tipus de préstec i com el tornaràs. Tot això és un interès que el té el banc, però també el tens tu. Com tornaràs aquell préstec?
Clar.
Perquè no et puguis trobar un dia amb uns deutes que no pots pagar.
Clar, i a més, allò que la banca sempre guanya és bastant així, normalment, no? És a dir,
bueno,
la banca ja se'n cuidarà prou de ser ella la guanyadora, per tant, tu és el que primer que has de tenir clar, que demanes uns diners i que els podràs
clar, tornar. Clar, perquè a més, si no aportes tu les garanties a través d'un pla, digue-li pla d'empresa, digue-li pla de màrqueting, és igual, a través d'una previsió de tresoreria, és a dir, a través de documentació que doni garanties al banc, si tu no aportes això, el banc el que farà serà no deixar-te els diners o demanar-te avals, que és la seva manera d'assegurar-s'ho. Dir, vale, deixo els 50.000 euros, però ho avala el teu pare o ho avales tu personalment o avala qui sigui, que és la manera d'ells de garantir-se, com no se'n fien de la teva empresa ni el que els hi has dit, ho pagues tu en tot cas.
Clar, per tant, el primer que hem de fer és tenir nosaltres molt clar, molt clar, molt clar, cap on anem a nivell empresarial.
Cap on anem, què volem i per què volem aquells diners. Que a vegades la gent demana diners només per sobreviure. Si els diners els necessites per sobreviure, potser és millor que demanis, com deia el meu pare, l'últim préstec que demanis ha de ser el de tancar l'empresa i no el de sobreviure.
Clar, perquè si no és allargar l'agonia.
Exacte.
I fer-la més grossa.
Si vols diners, que sigui o per tancar o per créixer.
Ens ha quedat claríssim. I el banc també ho agrairà, no? Que sigui
així. Home, el banc ho preferirà. Jo quan parlo amb banquers de tota mena, sempre et diuen el mateix, diu gran part dels nos que donem és perquè no ens aporten res que no sigui els números que han passat, o sigui, no ens expliquen res del que faran.
Cap on van i com pensen arribar a créixer. Sí, sí. Doncs claríssim, haurem de plantejar-nos-ho bé i abans d'entrar al banc tenir-ho molt clar, si és que volem un sí per resposta.
Exacte.
Doncs molt bé. Oriol, la setmana que ve més, no?
I tant, vinga, que vagi bé.
Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Moment ara per la sèrie televisiva de Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Ahir vam dir que avui veuríem una sèrie, però no em vas dir massa cosa, eh?
No.
No, estic una mica intrigada.
Et diré que té 8 capítols, que és la primera temporada, però que ja sabem que hi haurà una segona temporada de 8 capítols més. És la tècnica que es va fer servir amb La Casa de Papel, que van presentar, és a dir, que hi ha com... No se sap ben bé, o hi ha gent que diu que n'hi ha dues temporades, n'hi ha que n'hi ha tres, perquè és que n'hi ha una que està partida en dos. Aquí són 16 capítols en total, però ens han donat els 8 primers i ens falten els altres 8. Mm-hmm. I a darrere el que hi ha són els mateixos creadors, productors, és a dir, hi ha el mateix equip que va fer La Casa de Papel, inclús han agafat l'actor principal, que és Álvaro Morte. És la producció de Movistar per aquest any, la que comença el mes de gener, i es diu El Embarcadero. ¿Y desde aquí?
Tengo todo esto delante para mí solita. Esta es la habitación más bonita de mi casa. ¿Te gusta?
Hay un cadáver y creemos que puede ser su esposo.
Tiene que ser un error si mi marido está en Frankfurt.
Doncs no, hi era, no. De fet, veia bastant temps que anava cap a Frankfurt. El Embarcadero, per què? Perquè passa a la Bufera, això t'agradarà.
Sí, home,
no és l'Ebre, però és una miqueta més avall.
Clar.
Aquí el que tenim és un triangle amorós entre l'Álvaro Morte, la Irene Arcos i la Verónica Sánchez, que fan d'Òscar, de Verónica i d'Alejandra. Els que estan casats són l'Álvaro Morte i la Verónica Sánchez, que són una parella que tenen les seves alt i baixos la relació, però que estan molt bé. I el troben mort amb ell. Mm. Aleshores amb ell li diuen, i ell diu, no pot ser que el tingueu mort aquí, el que escoltàvem, no? Perquè està a Frankfurt. No està a Frankfurt. I aleshores ella va allà i li donen els objectes personals del seu marit, entre els quals hi ha un telèfon mòbil, que no és el que tenia, que no és el que ella sabia que tenia, sinó que tenia un segon telèfon. Aconsegueix desbloquejar-lo. Només et diré que, és a dir, és un telèfon que es desbloqueja, tampoc no t'estic, és el primer capítol, això, eh? Vull dir, no...
No estàs fent spoiler.
No, és a dir, estic explicant què és el que passarà.
Clar.
El que passarà a desbloquejar té l'empremta dactilar.
Ostres!
Per tant, intenta aconseguir l'empremta dactilar del seu marit, el desbloqueja i a partir d'aquí comença a veure fotografies del seu home amb una altra dona.
Ah.
I que, diguem-ne, que no estan fent un cafè. Val?
Ah.
I algun vídeo. I a partir d'aquí comença a investigar, és a dir, què és el que ha passat. L'home amb el que estava casada no és qui em pensava que era, no treballava del que em pensava que treballava, perquè no estava on pensava que, o no estava dient, i què és el que tenim aquí. I de mica en mica va descobrint el fil, primer de saber qui és aquesta altra dona, de saber on viu aquesta dona, i el que fa és, si no té totes aquestes preguntes, doncs com les preguntes, com les responen? Doncs anant directament allà, no?
Clar.
I es troba amb la amant del seu marit.
Mm.
Per tant, la manera potser seria de fer veure que és una trobada casual i escolta, no sé què et passa, a mi se m'ha mort el marit, a mi se m'ha mort l'home de la meva vida, i escolta, i anem traient informació.
Enganxa?
Tot això passa... Enganxa, sí. És a dir, a veure, l'he vist tota, tots els vuit capítols. Però sí que hi ha algun moment que penses que si haguéssim passat una miqueta a les 6 hores, potser tot aniria una miqueta més ràpid. I sí que hi ha algunes històries que són una miqueta difícils de creure, no? Està molt ben fet, això sí. A més, és a dir, l'Álvaro Morte, que és aquell actor que tothom ha descobert a partir de La Casa de Papel, ho fa molt bé, la Verónica Sánchez ho fa molt bé, la Irene Arcos també... Però jo crec que li falta encara alguna coseta més a veure la segona temporada, perquè, exacte, és a dir, si arribes fins al capítol 8 i acabes, Vols, eh? Vols, ah. Sí, vols el nou, perquè et deixen un moment que dius... Ah, què ha passat? Hola, què ha passat aquí?
Ah, doncs...
Què, I què passarà?
Estarem pendents del següent.
Per tant, això, Movistar, una temporada, 8 capítols, aproximadament uns 3 quarts d'hora, de El Embarcadero.
Fantàstic. Doncs escolta'm, Josep Maria, que tinguis bona setmana.
Fins la setmana que ve.
Adéu. Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I aquesta ja és la recta final del programa amb Isabel Vinaixa. Isabel, bon dia.
Molt bon dia.
Doncs abans de donar pas als Via Lliure, nosaltres sempre acabem amb música.
I
és el que més ens agrada.
M'encanta.
Es nota.
Jo t'ho he dit mai, que m'agrada la música.
Mai a la vida.
Em faig una mica pesada amb aquest tema. No et fas pesada. Molt pesada, que és pitjor.
A més que ens agrada molt acabar amb música, justament.
Sí.
Isabel, i tu normalment...
No, digue'm.
un concert.
Sí, sempre. Jo sempre intento portar un concert. Però avui concert? Us porto... A veure, saps el Festival del Mil·lenni, que té una programació molt, molt maca?
Sí.
Doncs justament avui és dia 3 de febrer i he pensat, a veure si aquesta setmana del 4 hi ha algun concert que digui ai, que val la pena, que encara la gent pugui anar. I sí, dins del Festival del Mil·lenni, com us deia, a la Sala Apolo el dia 5 de febrer, és a dir, dimarts, aquest dimarts, que entrarem, ve un guitarrista d'un grup emblemàtic, d'un grup setentero, d'un grup que té uns èxits brutalment bons, dels quals encara sonen. Un grup que només que et posi un tema que sonarà ara mateix, diràs, ostres, qui són aquests?
Home, aquesta l'he ballat molt. Ja
no,
no, la
i l'estàs ballant ara, perdona. Oients, sí. La Noe està ballant.
Sí. I el Dani també.
I el Dani també. Jo no, perquè a mi no m'agrada ballar.
Wind on Fire, no? Wind on Fire.
Hell Wind on Fire, exacte. És el guitarrista, el llegendari guitarrista Al McKay, que ve el dia 5 de febrer, juntament amb diguem, amb la banda nova. Evidentment, la gent que hi vagi
ballarà
i ballarà aquest tema, i com no, aquest altre, per favor, aquest altre. Això sí que és un tema com Déu mana.
Amb això, qualsevol festa.
És genial.
Que vulgui dir-se festa, de veritat.
No, ha de sonar,
tenim d'aquests temes.
Mira, ha de sonar Hell Wind and Fire, evidentment. Ha de sonar Vigis. Ha de sonar Ava.
Exacte.
Ha de sonar... com es deia aquell que m'agrada tant a mi de la Dolce Vita? El Ryan Paris.
Amb això és molt de la
festa. Imagina això. I pel mig, si molt m'apures, un Rafael d'aquells. Vinga, doncs fot-li ben gros.
Hola,
eh?
Rafaela Carrà.
Hola, home, la meva estupenda Rafaela Carrà. Doncs sí. Doncs aquests venen el 5 de febrer.
Molt bé.
Molt recomanable anar-hi. Però...
doncs nosaltres acabem amb una novetat.
Sí, avui acabarem amb una novetat d'un cantant britànic del qual traurà el 14 de febrer un disc... un tema que es diu Gol, però jo no vull acabar amb aquest disc que es treu el 14 de febrer, que es diu Under the Radar Volum 3, sinó vull acabar amb una col·laboració que ha fet amb un DJ que també dius de l'alçada d'un campanar, com pot ser Bob Sinclair, un tema que es diu Electrico Romantico. Evidentment, el Bob Sinclair està per sota com a DJ, i qui canta és el gran Robbie Williams.
Home.
És un tema que només escoltar-lo els primers segons dius, no, això també és de discoteca, això també és de ballar, de passar-ho bé, i pensar, dic, va, posem-lo avui i acabem amb ganes, eh?
Sí.
Escolta, a veure què et sembla. Everybody's got to be automatic in your electrical romantico. Trying to find it way through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. Come on, you. Sí, fa ballar
i fa
però és que és rotllo setentero.
Sí.
O sigui, m'estic transformant amb aquella bola de discoteca i, saps?
Sí.
És brutal, però és que a mi m'agrada molt el Robbie Williams.
Doncs sí, que bé, no comença el diumenge així, tanta ballaruca.
Clar que sí. Vinga, fent l'esmorzar allà amb la torradeta.
Clar que sí, la música a tope. Doncs va, que pugi el volum i nosaltres ens n'anem. Isabel, la setmana que ve més.
I tant, per descomptat.
Bona setmana.
Adéu.
online. Unplug yourself, let go, come be a friend of mine. I keep your tan alive.